El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
Avui amb pedres a les butxaques. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal? M'encanta aquesta expressió de pedres amb les butxaques.
Per no sortir volant, perquè realment el vent està causant sensació a aquesta hora a Catalunya. A veure, Enric Agut, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què passa, Agut? Ja em poso cara. Aquests dies em vaig veure...
No em vas veure.
A la tele.
Ah, sí?
Sí, però... Sí, i de sobte vaig dir, ostres, aquest és amb el que parlo. Sí. Sí, ja em poso cara. Bé,
ja
tot correcte,
fitxat,
tot correcte.
Sí.
Ja podré saludar. Sí, va. Impecable.
Ja sé que ara estic levitant, m'estic aixecant d'aquí.
No tens pedres a les butxaques.
No, perquè aquí la redacció hi anava suau, briseta, però fora sí que em feia.
Ostres, doncs sí jo amb la moto... Quan, o sigui, clar, quan vas amb la moto per una ciutat, sí, els edificis una mica et fan de paraigua. Però he agafat un tram de la Diagonal allà al Poble Nou que està absolutament sense protecció d'edificis. I mira que la meva moto pesa.
És moto de tres rodes, jo també peso.
Doncs escolta, he hagut de concentrar-me i fer força al manillar
com
perquè...
Com un túnel de vent, no?
Sí, però feia por, eh?
Bueno. Sí, hem entrat de ple ja amb aquestes ventades, Enric?
Disculpa?
Dic que hem entrat de ple ja amb aquestes ventades.
Sí.
L'avís està programat ben bé fins aquest vespre, eh?
Sí, és un avís que es manté bona part del dia. Les ratxes més intenses ja és aquest matí. N'hem tingut ja per damunt dels 130 km per hora en algunes poblacions. Al migdia seguirem amb aquesta força. I a la tarda comença a baixar una mica, però igualment estarem sota avís i en algunes comarques amb aquest avís de color taronja, que és el nivell 3. És un perill alt entre l'Anoia, el Baix Llobregat, fins al Montsià i el Baix Ebre, i aquest avís. Però també altres comarques. És un avís groc, però també hi és a Ponent, Lleida, arribat als gairebé 70 km per hora. O també a Montblanc al 79, és un vent continuat que va a batzegades. Aquest vent de terra, que és un vent de mestral, va a batzegades. Puja, baixa, canvia de direcció i és molest. És desagradable per molta gent, no per tothom, però per molta gent sí. I es manté aquesta situació. També al Pirineu, amb el Torb, també han vist per neu a la Vall d'Aran, poden caure més de 20 centímetres per damunt dels 1.400 metres. I tot ha vingut perquè aquesta matinada ha passat un front, que ara ja és història, ha marxat cap a Itàlia, i darrere seu ha entrat aquesta ventolera, hem obert la porta i tenim aquesta situació, que no és atípica. És una situació de tramuntana, de mestral, que moltes vegades la tenim, però en aquest cas és intensa, és un vent fort.
No et posa de molt mal humor a tu, Maica, el vent?
No.
No.
No, el vent em preocupa, perquè... Però no em posa mal humor.
A mi dels fenòmens meteorològics...
Ni el vent ni la pluja.
Jo prefereixo la pluja que el vent. Ho trobo molt, molt empipador. A vegades mal de cap, no?
No, a mi el que... No em posa mal humor, però sempre... Però m'espanta. No m'espanta a mi, m'espanta perquè no som conscients de la força del vent i de tots els objectes que tenim a vegades a les balconades i que volen i el mal que poden provocar.
Els testos.
I és que he cobert tants successos d'objectes que han volat pel vent i que han provocat situacions molt greus, fins i tot mortals, que això sí que m'espanta. Els testos, o sigui, aquest costum de tenir testos a les finestres, que és molt macos i jo estic molt a favor, però aquests que no estan protegits amb baranes...
S'han d'assegurar bé.
O s'asseguren o en episodis com avui de vent, que tothom és conscient, retirar-los. Uh-huh. Retirar-los perquè... l'Agut t'ho pot explicar millor, però és que aquest vent té molta, molta força. Molta força. Mm. I fa patir, sí, això sí que fa patir.
Sí, és aquesta inseguretat que et genera, no? Que vas pel carrer i no controles. Mm. Saps que d'un lloc a un altre pot venir una branqueta o caure alguna cosa...
Fins quan durarà el fenomen?
Doncs, mira, l'avís així més important és fins a les 7 de la tarda. La tarda ja començarà a perdre pistonada, però encara el vent serà fort.
Tornarà a fer bon temps, malgrat l'expressió, en algun moment a Catalunya? O ja hem entrat en aquest espiral de temporals de vent, neu...
Bueno, és hivern, fill meu, què vols?
Sí, hem tingut hiverns que han estat molt tranquils, no? Mm-hmm. Últimament. Mm-hmm. Mira, demà tindrem un dia molt més tranquil. Dilluns arriba una nova pertorbació, que ens portarà novament pluja, neu i també vent del sud-oest. Possiblement després estarem alguns dies novament amb alguns fronts, es manté aquesta dinàmica, però mirant més enllà, cap a la segona quinzena de febrer, ara. Mm-hmm. Per això pot canviar molt, eh? Vull dir, que expliqui ara és una mica sense ficció. Mm-hmm. Però la segona quinzena de febrer seria més tranquil·la.
Gràcies, Enric. Tornem amb tu d'aquí una estona. Fins ara.
Abraçada.
Mira, parlant de vent, una entesa en la matèria. Maica, un home que sap perfectament com afecta el vent al nostre estat d'ànim perquè ho ha estudiat, sobretot, amb estudis concrets de, precisament, l'estat d'ànim i la relació amb el vent. Antoni Bulbena.
Què dius?
Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor, bon dia i bona hora.
Bon dia i bon dia a tothom. Aquí tinc molts, tinc molts amics d'aquí, eh?
Ostres! Mare meva! Però, i aquesta sorpresa? Què fots aquí?
Sí, que sentia parlar l'Enric. Home, hi ha molta autoritat en aquesta taula, eh?
Ostres, és el meu psiquiatre.
L'Antoni Bulbena és el teu psiquiatre, del qual has parlat diverses vegades aquí, eh?
El que passa és que, com sempre, li dic malament el cognom, doncs la gent
Tu li dius Antoni Balbuena.
Balbuena, que no sé per què.
Sí,
Però ell ja ho sap, que li dic malament el cognom. Home, què tal, bueno, estimat?
Bueno, però això... Sí, doncs...
No, et volíem preguntar, doctor, per... Tu que ets un entès en la matèria, aquesta relació entre el vent i el nostre estat d'ànim en dies com avui.
Bueno, estimat, no sento una mica malament.
Pel vent.
El vent. Aquest estudi, aquest estudi
mireu,
que tens.
A veure, abans comentava... A veure, jo ho sento molt... No sé si jo em
tu
sento...
Parla,
digues.
Però, a veure, el vent, quan passes enquestes a la població general i dius, bueno, que vostè què és com li va el temps? I la gent diu que el temps, que el sol li va bé, i sempre el vent i la boira és el pitjor. I tinc moltes enquestes. Per tant, la gent, el vent els molesta. Els animals també. Els animals, quan plou, estan més o menys tranquils, però quan hi ha vent, estan més neguitosos. Que quan estudies amb certs humans, veus que hi ha dos aspectes. Un és el que tens l'efecte directe, que ara és on parlaré, però també hi ha les incomoditats, que la Maica ho parlava molt bé. És a dir, el soroll que fa... Per exemple, jo quan estava de metge per bou, un problema que tenia és que la gent caia per terra. Mm. És a dir, que hi ha un aspecte més directe que ens fa efecte a nosaltres, però després hi ha moltes circumstàncies que el vent també molesta, i que hi ha soroll, i me'n recordo el petar. Ara, l'efecte del vent... Home, hi ha vents que són més dolents que altres, en el sentit anímic. Jo vaig veure molt la tramuntana, que, clar, clarament, a molta gent li afecta, li fa angoixa, i a Barcelona vam estudiar els atacs d'angoixa i vam veure clarament anàvem molt lligats al vent de Ponent a Barcelona. Aquí a Barcelona no saben el que és la tramuntana. Però aquí, en canvi, el vent de Ponent, interessantment, era el que provocava més problemes. O sigui que, en definitiva, el vent és una mica desagradable. També hi ha una cosa que us volia dir. Quan passes enquestes, preguntes, i jo recordo el primer... Vam fer una conferència a Figueres i vaig explicar lo malament que anava, i la gent al diari es va queixar. Jo em vaig fer una enquesta que també diguessin lo bo. I és clar, com que és un tema cultural, la gent també va defensar el fenomen. O sigui, per estudiar el vent hi ha un aspecte biològic que ens afecta i és generalment bastant incòmodo, però també has de veure quin context cultural i quines molèsties en l'entorn i quina desgràcia es fa. I això vol dir estudiar el vent en aquest sentit. O sigui que, en resum, tal com deia l'Enric i la Maica, tenim uns moments més d'incomoditat. Uh-huh. El vent no és agradable, malgrat que pot ser útil perquè neteja mosques, etc, però és incòmodo. Com aquests dies hem d'aguantar una miqueta. Hi ha més angoixa aquests dies, també, efectivament.
Com el vas conèixer, el doctor Bulbena, Maica?
Doncs mira, el vaig conèixer perquè me'l va recomanar una amiga com una família...
Digue'm. Hem acabat ja o no?
No, espera, que estic parlant de tu, que ara t'estic tirant floretes amb el vent.
Gràcies.
Ens vam conèixer...
No, m'he posat bé la corbata, ja.
Vale, perfecte. Ens vam conèixer perquè jo... això, no sé, volia fer un circumstàncies, volia provar un altre... Necessitava un psiquiatre... Jo ja portava, de fet, ja molts anys que portava psiquiatre, ja havia fet un peron... I necessitava, doncs, trobar una altra persona i no sé, parlant un dia amb les Carolines, les floristes de la Rambla, que potser ara estan amb les obres, estan traslladades davant del Zúric, aquí a Barcelona, doncs em van dir, has provat mai amb el Bulbena i tal? Dic, no, diu, fes-li un toc. I res, el vaig trucar, el vaig anar a veure i va ser enamorament a primera vista.
Té pressa el doctor Bulbena.
L'última... Sí, perquè els dissabtes ell té pacients.
L'última pregunta i l'allibero. Com descriuria, doctor, l'experiència de tenir Maica Navarro a la consulta estirada al divan com a pacient? Sense entrar en cap detall professional, evidentment, eh?
Doncs que és... Bueno, és el que passa quan tens una riquesa molt gran i has de mirar d'acompanyar-la. És un repte, però que tot i aquesta riquesa exuberant, sempre hi ha possibilitats de comunicació, de contacte, i sempre hi ha camí endavant. I això és el que hem aconseguit allà, jo, trobar aquesta manera. Mm-hmm. Però no hi ha dubte que la seva riquesa exuberant personal facilita les coses.
Segur que sí, i també en gaudim en aquest programa. Antoni Bulbena, doctor catedràtic de psiquiatria a la Universitat Autònoma de Barcelona. I
pues encantat de la vida.
Sí, expert en ben. Cap a la consulta, que té feina. Una abraçada, bon dia.
Sí.
Ja ha penjat. Tira.
Que tingueu bon dia.
És que no...
Els doctors, dissabte al matí a consulta, Déu-n'hi-do.
Sí. Ell comença a vendre i, de fet, ho sé perquè algun dia jo he encabit la meva consulta...
Sí, sortint d'aquí, de pet cap al psiquiatre, pels danys causats a la secció.
No. I pots creure que l'escolto i em poso de bon humor? O sigui, té un efecte...
Té una veu afable, sí.
Terapèutic, té un efecte terapèutic a mi pràcticament immediat. O sigui, a mi anar al psiquiatre em posa de bon humor, com anar a la perruqueria o anar a un bon restaurant que saps que gaudiràs. Doncs, tot i que jo he plorat molt a la seva consulta i he plorat molt i he sortit allò... M'ha fet allò un sotrec que he sortit, ostres, tambaleando-me com si fos un... com el vent. Doncs, però em posa de bon humor i m'agrada molt.
Això és l'hora...
I és el que diu ell. Perquè ell sempre m'explica que el que fa amb mi és un acompanyament. Perquè al final els psiquiatres el que fan és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquest camí que a vegades et perds i que el vent et tomba, però vaja, aquí som, aquí estem.
Això és l'Hora Negra amb la Maica Navarro. Avui ens fixem amb els Mossos d'Esquadra que han detingut el propietari d'una perruqueria, mira, parlant de perruqueries, una perruqueria xinesa per haver finançat presumptament Hamas. El titular realment ens va sorprendre. En concret, s'han detectat 31 enviaments econòmics a l'organització terrorista. És un cas complex, encara és a les beceroles, tot comença amb una investigació per blanqueig de capitals. Maica.
Sí, i és important perquè estem parlant de la primera investigació del cos de Mossos d'Esquadra per finançament a una organització terrorista. Com deies, tot just està la investigació a les beceroles i queda ara analitzar tota la documentació perquè, ja ho has dit, és el propietari d'una perruqueria xinesa, per tant, és un ciutadà xinès, i la pregunta que s'estan fent ara els oients me la vaig fer jo i la vaig traslladar als policies. Què cony fot un ciutadà xinès finançant Hamas? O sigui, no em quadrava, que potser sí, però... I clar, la sospita és que aquest home era un intermediari, era com una mena d'home de palla que es feia servir, doncs allò, per aquest trasllat d'ingressos cap a organitzacions que la investigació ha determinat que financien aquesta organització terrorista. Tot just la investigació va començar el juny del 2025 i va ser per presumptes estafes i blanqueig de capitals. El que passa és que durant les diligències els Mossos d'Esquadra es van detectar que un dels investigats, aquest home, aquest xinès de l'Hospitalet, hauria fet transferències de criptoactius a diverses direccions vinculades amb entitats que finançaven Hamas. I, bueno, doncs traslladen aquestes sospites a l'Audiència Nacional i s'inicia aquesta investigació tutelada per l'Audiència Nacional. I es fa la detenció d'aquest individu i es fan uns escorcolls tant al seu domicili com l'establiment que regentava aquesta perruqueria. I es troben nombrosos criptoactius, prop de 100.000 euros en efectiu, cigars, molts cigars, que una altra cosa que tampoc... O sigui, no sé, que tampoc ho acabo d'entendre, molts cigars. però molt, potser estem parlant de 900. No sé si és que, a més, bons d'aquests habanos de qualitat que valen un dineral. No sé si és que tenia un negoci paral·lel de venda de cigars. I joies, material informàtic, dues armes... En fi, bueno, ara tot just com... un cop detingut va ser traslladat a Madrid, va quedar en llibertat amb càrrec, es va negar a declarar, i per tant, doncs, tot just ara aquests Mossos de la Comissaria General d'Informació els hi toca analitzar tota aquesta documentació i intentar fer la traçabilitat d'aquests diners i veure, doncs, allò, per qui treballava aquest home.
38 anys, en total l'Audiència Nacional ha detectat 31 enviaments, com dèiem, cost total 600.000 euros, aquesta notícia que ens ha sorprès. No ha estat l'única. Perquè aquesta setmana també hem seguit molt atents a la notícia que ens arriba des de Sueca, a València. Un home va assassinar un nen de només 13 anys, amic del seu fill. Ja ingressat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança. Explica'ns què va passar, Maica, perquè aquest home presumptament hauria assassinat el nen atacant-lo amb un bat de beisbol i després el va acabar apunyalant.
Aquesta notícia és un autèntic desastre. O sigui, tota la població de Sueca, de fet, ahir es van fer diferents homenatges al petit Àlex de 13 anys i la gent està absolutament commocionada perquè és que no s'entén de cap de les maneres. Doncs aquest nen té un amic de la seva edat, de tota la vida, del poble, o sigui, són supercol·legues i estan a casa d'un i a casa de l'altre jugant. El nen espectacular en el col·le, bon fill, bon estudiant, bon amic, i ara últimament estava dedicant a jugar al futbol i havia tornava amb els pares de jugar un partit de futbol i els hi va demanar anar a casa del seu col·lega a jugar a videojocs. I sí, els pares el deixen a la porta i li diuen a les 8:30 a casa. 8:30 no arriba, se'n van a buscar-lo i quan arriben al carreró on està la casa del pare de l'amic, on l'havien deixat un parell d'hores abans, ja veuen un cordó de Guàrdia Civil, policia local, gent... I el pare se'n va cap allà corrents, què passa? I aquí hi ha un primer cop de... Perquè diu, què passa? No és el meu fill. I un guàrdia civil li pregunta, com es diu el seu fill? Diu, Àlex. Diu, doncs sí, és el seu fill i és mort. O sigui, això així d'entrada. El cas... aquest nen, doncs, sí, podem posar presumptament, tot i que l'autor ho ha confessat.
Ha confessat el crim, l'home?
L'home sí. Se'n va anar a la comissaria i va assegurar que havia estat ell que havia assassinat a l'amic del seu fill. En un primer moment, en la població, Clar, era tan incomprensible que va haver una primera hipòtesi, tafaneria, va començar a córrer la versió que podia haver estat assassinat per l'amic i que el pare,
per
encobert el fill, s'havia autoinculpat. Però que va, l'autòpsia va determinar que tot el que havia patit i que no cal entrar en detalls, aquest nen havia estat produït per un adult i en concret per aquest home.
La pregunta és per què, no?
Doncs,
per què?
A mesura que passen els dies, hem anat sabent... Aquest home s'havia separat de la mare dels fills i tots dos estaven en un procés absolutament... És que no sé ni com definir-lo, però molt, molt dramàtic i molt violent i molt...
Tòxic,
fins al punt que les dona... amb una entrevista d'aquests dies al diari Les Províncies, assegura que el seu exmarit és un psicòpata que no vol saber res d'ell perquè ell el que verbalitza és que la culpable d'allò que ha fet ell és la seva exdona, que l'està tornant boig.
Això és un cas de violència vicària com una catedral.
Aleshores, ell el que intenta ara és responsabilitzar l'exdona de l'estat de tot allò que ha fet, perquè el que assegura és que ho ha fet ell, però que no recorda les circumstàncies. També li han pres declaració al fill, a l'amic de la víctima, que eren amics des de petit.
I que era a casa en el moment del crim.
Era a casa, però estaven jugant a videojocs. I l'Àlex, la víctima, se'n va un moment al lavabo. I en aquests instants que l'altre, el fill de l'assassí, està jugant, sent els crits, sent els cops, sent el que hagi de sentir, i descobreix l'escena i ho declara, perquè li prenen declaració, i explica com ell intenta suplicar al seu pare que prou i que pari, que s'aturi. I que ell, el que li verbalitza és... Jo no sóc així, la teva mare m'està tornant boig, m'ha fet posar-me boig. Hi ha una altra...
Hem de parlar de violència vicària,
sí,
aquí, no?
Sí, sí, ah. Sí, perquè ja és on anava, per parlar de violència vicària. En aquesta... totes dues famílies, abans de la separació, tenien molt bona relació. Imagino que... No sé si era provocada per l'amistat dels fills o ja era d'abans... Tenien, doncs, els dos matrimonis, les dues famílies sortien sovint i quan es produeix la separació, doncs els pares de la víctima, doncs, escolta'm, estan més amb la mare, o sigui, tenen més deixen de relacionar-se més amb el pare, però sí que mantenen un vincle emocional i sentimental amb la mare. I ell una mica, i aleshores... doncs aquí argumenta i contextualitza que, bueno, doncs, de fet, fins al punt que la mare de la víctima és la millor amiga de l'exdona. I una mica és, doncs, mira, ets la responsable... Sí, la violència vicària, o sigui, l'argument seria et faré tant de mal que sóc capaç d'assassinar el fill de la teva millor amiga per culpa teva. En fi, sigui quin sigui la...
El mòbil.
La tesis, el mòbil, perquè és que és impossible. O sigui, quin mòbil... Bueno, sí, mòbil de fer mal... Mòbil de fer mal i de responsabilitzar a la teva exdona. Per tant, és violència vicària, és violència masclista i és una tragèdia que té absolutament commocionat Sueca i tota la societat, perquè, a més, és que no entra per enlloc. De fet,
és a la presó de Picassent, ja, presó preventiva, sí, per aquest home. Sí. Entenc que...
Imagina't l'amic, la mare, tot plegat. De fet, sentia ahir a una cosina germana del pare de la víctima que deia que els pares feia temps que deien, escolta'm, li explicaven al seu fill a l'Àlex, escolta, no ens agrada que passis tant de temps a casa no pel teu amic, sinó pel pare, o sigui, vine a casa, que vingui a casa a jugar... però no estiguis tant de temps en aquella casa. Però clar, l'altre deia, escolta, és el meu amic, no sé, i ahir li van fer en el col·le on anava els seus companys de classe, de col·legi i de l'equip de futbol, un homenatge que posava els pèls a punta, perquè és absolutament incomprensible i terrible, terrible.
4 minuts per arribar a 11:15 del matí amb la Maica Navarro, avui aquesta història que ens ha portat fins a Sueca, a València, amb aquest home que des d'aquest dimarts ja dorm a la presó de Picassent i que, pel que sabem, no es mostra gens penedit d'aquest acte que va cometre. Maica, moltes gràcies i pedres a les butxaques durant tot el cap de setmana, enteniment i vigilant també amb la moto. Una abraçada.
Una abraçada.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.